Acabem de parlar amb Noemí López Trujillo, l'autora d'aquest llibre que es diu El vientre vacío, editat per Capitán Swing, que retrata una generació dels 25 als 35 anys, una generació jove, podríem dir, que vol ser mare i no pot, i creu que tampoc podrà en un futur. La cosa ja sabeu com evoluciona, arribant als 40 o traspassant-los amb el mateix desig, però amb problemes de fertilitat. El cos no en sap de res, no en sap res de si vivim compartint pis, si encara no hem trobat l'home amb el que voldríem ser mares, o simplement és quan ho hem decidit. Les històries són diverses i avui ens acompanyen també, per acabar de parlar d'aquest tema, doncs la Glòria Lavall. Bona nit.
Hola, què tal? Com estàs?
Llevadora del CAP de Rio de Janeiro, d'aquí de Barcelona, dona que després de diversos tractaments de reproducció assistida frustrats va reemprendre la seva vida i coordina el grup de suport lavidasinhijos.com. I a l'altra banda, la Raquel Ferrer, que és ginecòloga i obstetra de l'Hospital Quirón Salut de Barcelona.
Hola, bona
nit. Hola, bona nit. Com estem?
Bé,
benvingudes.
Bé. Gràcies per convidar-nos.
El que dèiem, el temps passa molt ràpid i la situació cada cop és més habitual. Cada cop suposo que tant van una banda i l'altra, perquè de fet vosaltres les dues treballeu en aquest món, us sí. Trobeu que hi ha molta gent que s'asseu a l'altra banda i us diu, ei, m'agradaria ser mare, però tinc 39, 40... I què s'ha de fer en aquests casos?
Sí,
què se li ha de dir a la gent?
Sí, és una situació molt habitual a les consultes, no? Potser l'empoderament de la dona ha fet que la maternitat o plantejar-nos tenir fills, pues ho pensem com una cosa que està allà, que ja vindrà, i arriba un moment en la vida en què, ostres, ja tinc 38, tinc 40 anys, i resulta que, ostres, ens entren les presses. I llavors és quan arriba... arriba el problema, que és que el nostre cos doncs, no compleix amb allò que pensàvem que faria. No? Llavors,
és clar, jo potser estic dient una cosa molt agosarada i estic aquí amb dues persones que treballen en el món mèdic, però no creieu que se'ns ha infantilitzat una mica, que la societat ens ha infantilitzat una mica i ens ha fet pensar que això seria per sempre, que podríem per sempre?
Aviam, sí, penso que donem molta informació a les noies joves sobre els riscos d'embarassos no desitjats quan són adolescents i en la primera joventut, però no fem campanyes d'informació real de fertilitat, de que la fertilitat a les dones és una cosa que s'acaba o que a partir dels 35 comença. Exacte. La davallada i als 40 ja... Ara, i a les investigacions i tot, diuen que a partir dels 40 quedar-te embarassada és un 5% de possibilitats. O sigui que normalment ja quan amb aquesta edat, si tu no t'estàs quedant embarassada i vas a una clínica, ja et recomanen fer amb material genètic no teu. Sinó
clar, aquest és l'altre negoci. Diguem-ho clar, és un negoci. Mm-hmm. El negoci de portar nens al món, quan a vegades un no té material genètic, és a dir, no té una parella, o quan simplement vol fer-ho sola, o fins i tot doncs, pots fer-ho amb parella, etc. Però clar, és com si la societat, o també no sé si hauríem de fer una mica d'allò d'autocrítica en el sector mèdic, allò de dir no et preocupis que si no t'hi quedes tu ves fent les coses de la teva vida, no? Que estem nosaltres perquè als 40 te'n fem 2, 3, 15, els que vulguis, no?
Sí, la Glòria ha dit una cosa molt acertada, que és que sí que realment en les campanyes de promoció de salut i de, sobretot de salut sexual s'ha donat molt èmfasis en això, en prevenció d'embarassos no desitjats, de malalties de transmissió sexual, que tot això hi ha de ser i és molt important, però sí que hi ha el problema que estem parlant aquí, no? Que ens plantegem en que ens trobem en el moment actual, que és la infertilitat d'una gran quantitat de població femenina que arriba això als 38-40 anys sense... que es planteja llavors la maternitat i es troba que llavors no, el Sistema Nacional de Salut sí que ofereix unes possibilitats de tècniques de reproducció assistida, és a dir, la ciència intenta solventar aquest problema, però és clar, quan arribem a una certa edat hi ha unes llistes d'espera que no es poden perllongar i ens situaríem en edats molt més avançades i, per tant, després tot costa molt més. Hi ha els factors de risc i els problemes associats a una gestació en edat avançada, també.
Quins són, per exemple? Que jo crec que tampoc la gent se fa massa la idea.
Clar, n'hi ha més risc de malalties tipus hipertensió, preeclàmpsia, diabetes gestacional...
Com que estem gestant en un cos una mica més gran, doncs tots aquests, els canvis hemodinàmics i fisiològics fisiològics del cos, pues no s'entomen tan bé. I per això apareixen més complicacions, com bé has dit tu, Glòria, diabetis, hipertensió...
I també la manera com arriba la criatura, moltes vegades això fa que s'augmenti l'índex de cesàries, perquè hi ha un part natural o vaginal...
I és més complicat.
És més complicat.
Ara parlàvem d'aquesta infantilització de la societat i a micro tancat les dues llevadores i ginecòloga em deien no, és que a més es ven un model de societat on hi ha aquestes famoses de les revistes que es queden embarassades de la manera més normal i meravellosa i natural, sobretot, als 50 anys de bessonada, no? Sí. I llavors la gent es pensa que hi ha miracles, que feu miracles.
No. Això dona una imatge incorrecta de la realitat, perquè mai reconeixen que han fet servir òvuls de donant de persones més joves, i això sembla, per la societat en general, això, que pots allargar la teva fertilitat per sempre, i no és així.
Aquestes situacions m'imagino que cadascú les viu d'una manera, alguns amb angoixa, que és un procés, no? Doncs amb por, què passarà, que ho podré fer-ho, no podré fer-ho, amb culpabilitat també, fracàs, de dir no sóc prou bona, m'imagino que els sentiments són increïbles, no? Tu que has passat per un procés tan llarg, ho vas intentant tantes vegades, suposo que vas passar per un ventall enorme de sentiments.
Home, sí, perquè... Vulguis o no, les dones, sobretot, no dic els homes, que també deuen, si no són pares, poder tenen aquest dol, no? Però les dones, des de petites, estem encaminades una mica amb això, no? Ens regalen nines, cuinetes, coses de cuidar, no? De tenir cura de l'altre. I quan no pots, pues una mica trontolla tota la teva personalitat, no? Perquè tu t'havies imaginat una vida, no? Una vida que tindries, i llavors has de fer un dol que jo dic que és un dol reproductiu, no? Un dol, perquè diguem que se t'ha mort el somni que tu tenies de maternitat, de tenir uns fills, una família pròpia, i després continuar amb la teva vida i buscar un plan B. Jo, en els meus grups, es tracta d'això, de que la gent pugui plorar aquesta pena, que és molt poc reconeguda dintre la societat, perquè la gent pensa, bueno, si no has tingut fills...
És pues perquè no has volgut, et diuen,
no? No has volgut, o no t'has posat prou...
No ho has fet abans, se t'ha passat l'arròs, no haver-ho pensat abans, però i aquestes coses.
Però no és un dol no reconegut, perquè el dol de no ser mare fa molt de mal, i ningú et vindrà i et dirà ho sento molt perquè no...
Sí, és un dol invisible i bueno, hi ha moltes coses a la vida que has d'afrontar, no? Que són coses que pensaves que podries fer i al final no s'acaben fent, com, no? Però aquest, concretament, doncs, està molt lligat a la nostra condició pues, antropològica, no? De la perpetuació de la nostra, de l'espècie, no? I de la, sí, d'algú com a... com a ésser biològic molt, molt lligat a tu mateix, no? Què és?
Sí, pues té això... molta significació també amb el legat, no?
Lo que, sí, el legat, tu, amb el que vols deixar,
el que vols deixar, no?
Sí.
Clar, sembla que si tens un fill ja has deixat alguna cosa al món, però no només hi ha això, la creativitat té molt a veure, pots ser molt creatiu en altres vessants, d'altres àrees,
exacte.
I també pots deixar un legat al món, no?
Sí. Pots deixar llegats de moltes maneres, però el que dèiem...
I parlant d'això, amb això del llegat, no? Uh-huh. Montse, que parlàvem de la tècnica de reproducció, dèiem, ostres, de ser un fill teu, no? Genèticament teu, i això, tota aquesta... concepció, aquesta perspectiva, no?, de la maternitat o paternitat.
Això s'ha de canviar, és una cosa que insisteixes molt.
Perquè, sí, insistim molt perquè pues, moltes noies, moltes parelles, es troben que han de decidir si han de rebre un embrió que no és seu genèticament, no? I això estem veient cada vegada que pues, bueno, els gens ens determinen poc.
Estem parlant de, per exemple, aquelles noies que potser ja no són fèrtils, fèrtils, per tant, decideixen que agafen el lòbul d'una altra dona.
Exacte.
I també pot ser, en el cas del noi, doncs, que l'espermatozou sigui d'una altra.
Exactament,
no? I a vegades sí. A tothom es posen les mans al cap dient, home, però si això, si és que no és meu, i com m'ho he de posar jo a la panxa, m'ho he de posar dintre, he de créixer dins meu?
Sí.
Doncs tu el que deies és que segurament hereten més coses de la mare gestant que no pas de la mare
entraria,
que dona l'òvul.
Entraria
no?
En un capítol no, molt ampli bueno, per parlar, que és l'epigenètica, no?
Exacte.
Que és que bueno, no és tant els gens com a tal, sinó la manera en com nosaltres fem expressar aquests gens. No? És tot un conjunt de fenòmens moleculars que determinen com aquell codi es desxifrarà. No? Aleshores, bueno, això seria com un altre capítol molt ampli per parlar. Però...
Sí, perquè també penso que dintre de la reproducció assistida tu vas com passant etapes, no? Primer, jo per sempre, en el meu cas, primer ho vaig intentar amb el meu material genètic, amb els meus òvuls, no va funcionar, vaig fer una ovodonació, tampoc va funcionar perquè sempre he acabat tenint un avortament espontani, però també a vegades has de fer un pas enrere abans de fer aquestes tècniques perquè realment tenen...
Un cos emocional, vols
dir? Sí, una cosa, perquè també tens... Si, després tens una criatura, també has de saber què li diràs a aquesta criatura. Li diràs la veritat? No li diràs? S'enterarà després? O sigui, tens que tenir també... Has de fer un dol genètic, també, previ a posar-te material d'una altra persona. Jo crec que això és molt important. I també has d'assegurar, realment, si tens aquest desig de maternitat... Si és teu o és un manat de la societat, no? El
sí,
mandato, el mandato.
Ui, aquí claro. Estem tocant un temasso.
Sí,
escolta,
sí,
posem
sí,
música
sí,
i pensem
sí.
Una mica. Mama don't want, papa don't want, and papa don't want what mama don't want. Mama don't want nothing but papa. Well, mama just needs papa supplies, a lot of good loving and no El tema, és tan sucós que m'estan traient aquí un munt de qüestions,
sí,
perquè
sí.
Deia la Glòria Lavall, ara diu, home, però pensa que la maternitat també la venen de color de rosa, com si, vaja, directament sortís la criatura amb un llaç al cap i estiguéssim dins d'un centre comercial comprant-li robeta sempre de color rosa, amics.
Sí, clar. Home, és que la maternitat només es ven la cara amable, diguem, lo maco, no? Però la maternitat... és sacrifici, és renúncia, és moltes coses, perquè, clar, jo com a llevadora també a les consultes veiem la cara oculta de la maternitat.
A veure, posa'ns un exemple.
Sí, home, doncs les maternitats que no són
volgudes,
triades,
potser.
Que no són volgudes, gent que continua en embaràs perquè poder se li ha passat el plaç per fer un avortament, gent que parella pues, no continuaria aquest embaràs, però la parella insisteix.
Respecte al que deia, si el dia de demà se li ha de dir no, la criatura, si és perquè penso que si ho hem de normalitzar i ho hem de naturalitzar, penso que sí, no hem d'amagar absolutament
i
res.
Mm-hmm.
I que els éssers humans pues, hem pogut avançar i hem fet... Tenim la tècnica no, i la ciència per intentar solventar els entrebancs que ens posa la nostra pròpia biologia. No?
I escolteu, algú potser ens està sentint i diu molt bé tot això,
sí.
Però escolti'm, i si vostès es plantegen, dones, que arriba un dia que ja no em pots tenir i tan tranquils i tanquem la paradeta?
Això és una opció...
Clar. Pregunto, perquè vull dir, estem...
Que existeix i que hauria de ser així i no hi hauria d'haver-hi aquesta motxilla, aquest background de responsabilitat, de fracàs, de... Però sempre i quan, pues, com molt bé has dit, que hagis tingut un procés d'informació i que hagis sapigut si realment aquella decisió que havies de prendre en aquell moment la vas prendre conscientment o no que realment, ostres, hòstia, fins ara no era conscient que existiria aquest problema el dia de demà i ara em trobo que l'he de solucionar, no? Vull dir, si ho haguéssim pensat una miqueta abans, no?
Però la societat no ens porta
exacte,
cap aquí.
Exacte, no, llavors no per això és molt important aquí. També que la societat es parli, i per això estem parlant d'això,
sí.
No? I que ho diguem, i que, escolteu, les dones que han sacrificat o que han donat avantatge al procés de maternitat i de cria i han fet un peron en la seva vida de personal, laboral, doncs no tenen per què ser pitjor, al contrari, mm-hmm. no? Ostres, han fet una gestió molt bona dels seus recursos biològics i dels seus recursos socials i personals.
Sí. I clar, vosaltres també dèieu a micro tancat abans que tot aquest problema del que parlem, estem parlant de classe mitjana alta. Sí. Mm-hmm. És aquest el tipus de preocupació que té per a una persona de baixa, o sigui, de classe
un nivell més
baixa,
més baixet.
O, exacte, primer tenen els crios i després es plantegen com els cuidaran.
Home,
no?
Clar, estem... Jo, per exemple, al barri on treballo, a Nou Barris, ara ha baixat una mica, però teníem un problema d'embaràs adolescent, que no... Clar, ja ho tenen fet, no? Però no és un
no
més desitjable, perquè també a vegades deixen els estudis...
L'embaràs adolescent ja seria un extrem, però parlo de noies
de
23, 24...
De la franja d'edat que hem parlat, 25 als 35.
A Catalunya, la mitja del primer fill, a dia d'avui, són els 32 anys.
32.
La mitja,
32,
sí. Vol dir que...
Anem tard, amics.
Sí.
Clar, som a Europa, el país més tard de maternitat, i ja sempre ho dic, quan diem Europa, diem el món, eh?
Per acabar, evidentment, hem de treure un tema que segur que hi ha molta gent que ens està sentint, li està entrant angoixa, demà està demanant cita ja a la ginecòloga per a veure si se li ha passat l'arròs, que diuen, que sempre és tan desagradable aquesta frase.
Ai, sí. També perquè només se'ls hi passa a les dones, eh?
Exacte.
Els homes, perquè... no, tota aquesta pressió de què estem parlant, moltes vegades passen de puntetes.
Però també és veritat que ells, en el cas de que decidissin fer-ho sols, ho tenen més difícil,
Bueno, això sí.
Han de passar per caixa, amigues. Glòria, tu volies parlar de l'altra banda, no? Quan ja no es tenen fills, quan ja s'ha arribat a un punt que has decidit que no...
Clar, sempre sembla que socialment, si no tens fills quan ho has volgut, sembla que quedes allà com germa, no?, del García Lorca, així com maleïda o alguna cosa així, la pobreta. Doncs una mica no, eh? Aviam, sí que és veritat que cal fer un dol, això és parlar, treure, parlar entre iguals. Jo penso que és molt important trobar la teva tribu de dones sense fills, perquè les mares que tenen fills i es troben, porta de col·legi i tot, poden parlar molt...
I no se suporten, però això no ho direm.
Bueno, de les seves coses, però les dones sense fills, a vegades estem allà, n'hi ha moltes, però estem cadascuna en la seva...
A la seva soledat, no?
Sí, la seva soledat, i això també és un tabú. La infertilitat i no tenir fills és un tabú. Jo estic aquí també per això, per vull trencar aquest tabú, perquè hi ha vida després de no tenir fills, i si ho assumeixes i ho superes, vull dir que també té molts avantatges.
Prendrem nota de tot això. Glòria Lavall, llevadora del CAP de Rio de Janeiro de Barcelona, i la Raquel Ferrer, ginecòloga i obstetra de l'Hospital Quirón Salut de Barcelona. Ara et vindran a veure i te diran que t'han escoltat a la ràdio.
Sí, pot ser. Doncs res, parlarem de tots els dubtes que tinguin i els intentarem ajudar amb tot.
Molt bé, moltes gràcies.
I tant, moltes gràcies.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.